Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Avisa els oients. Segurament has trucat a la ràdio per dir la teva.
Ho faria d'una manera
més... Fa temps que ho fem així.
Ja, però és que és una cosa que no...
Per respondre una pregunta, per anar-hi de públic, o fins i tot per trobar qui t'ajudi a fer el discurs del casament de la teva neta.
Hola, sóc en Pere.
Però ara també pots trucar-nos per explicar un record, una anècdota o simplement la teva bona experiència amb un producte que hagis descobert gràcies a la ràdio. Si ets un ràdio encantat, entra a radioeficàcia.cat o truca al 935-455-883 i deixa'ns el teu missatge. Seràs el protagonista de la nova campanya sobre l'eficàcia d'aquest mitjà. Radioeficàcia.cat.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit. Què tal estan? Gràcies per ser amb nosaltres una setmana més a l'Església d'Urgell, el magazín d'actualitat cristiana del Bisbat d'Urgell. Avui, com a realitat diocesana, a la secció Sal de la Terra i Llum del Món, presentarem el document dels bisbes de Catalunya, evangelitzat per la litúrgia, enviats a renovar el món amb la misericòrdia. En parlarem amb el delegat de litúrgia del bisbat, mossèn Xavier Parés. Els oferirem les notícies darreres de la diòcesi i el testimoni de vida cristiana que avui ens donarà Javier Galindo. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas i en Daniel Betriu a la locució, l'Àlex Salsina a la taula de control i Maria Marín, que us parla, dirigeix i presenta el programa. Som-hi, doncs! El passat 17 de desembre, a l'aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona, tingué lloc la presentació del document Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món amb la misericòrdia, aprovat pels bisbes de Catalunya en la darrera reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense. I tal com s'escau, en voldríem parlar d'aquest important document, amb qui no, sinó amb el nostre delegat de litúrgia del Bisbat d'Urgell, mossèn Xavier Parés, a qui saludem. Bona nit, mossèn Parés.
Bona nit, moltes gràcies.
Gràcies, perquè sempre el trobem disponible per participar.
Sempre que puc, sempre que puc, i amb il·lusió i amb ganes.
Però que vostè és qui ens ha de parlar d'aquest important document. Prèviament jo li demanaria, si li sembla, que sovint, quan a les nostres parròquies es parla de litúrgia, semblaria com si això fos un tema reservat pel mossèn, pel diaca, que se n'ha d'ocupar. Però, en canvi, què és el que passa aquí? Que la gent no ens en fem plenament ressò o pensem que no va amb nosaltres? Què hi diria?
Sí, una mica és veritat, això, perquè la litúrgia sembla que sigui cosa de capellans, cosa del clero, no? I la litúrgia és la comunitat, és el poble, som tots. El clero, els preveres fan la seva funció, els bisbes fan la seva, els diaques fan la seva, i els acòlits, els lectors... O sigui, hi ha d'haver una participació total de tot el poble de Déu. Som l'assemblea que fem la litúrgia, no la fa el capellà sol. Per tant, ens hem de, potser, acostumar a pensar una mica més en la comunitat eclesial que no pas només amb el clero, no? Amb la catequesis ha passat una mica que s'ha guanyat, s'ha anat més ràpid, potser, a fer aquest pas dels laics, no?
Sí, sí, sí.
Perquè hi ha tants catequistes que, quan parles de catequesis, ja no penses en el capellà. Abans la catequesi la feia el capellà sol, eh? I ara, doncs, tenim, gràcies a Déu, un floret de catequistes molt gran a tots els bisbats, i amb la catequesis s'ha ampliat molt aquest aspecte de la comunitat. En canvi, amb la litúrgia li ha costat una mica més. Però també tenim molts lectors, tenim molts acòlics, tenim molts col·laboradors.
Sí, però el sentit de la litúrgia, que em sembla que és el que voldria transmetre'ns aquest document, Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món amb la misericòrdia. Estem vivint l'any de la misericòrdia.
És que la litúrgia evangelitza, certament que sí. No és catequesis, però la litúrgia és catequètica, també. Per tant, molta gent, l'única catequesis, l'única evangelització que reben és la de la litúrgia, per la missa dominical, per les homilies, per les lectures de la part, diguéssim, de la litúrgia de la paraula, no? I llavors, aquest document realment el que vol és que la gent s'evangelitzi, la gent que va a missa se senti potenciada per la paraula de Déu, per aquest bany de gràcia de Déu que rebem, que és la seva paraula i el sacrifici d'Eucaristia o bé dels sacraments que rebem, i llavors ens siguem ser testimonis, enviats a renovar el món amb misericòrdia. Uh-huh. I han afegit els bisbes la paraula misericòrdia,
sí, sí, clar,
perquè estem a l'any de la misericòrdia,
sí, sí,
però també hi es cau molt bé, uh-huh, perquè tot ho hem de fer amb aquest aspecte de misericordiós.
Sí, sí. Per estar plenament units al nostre,
exacte,
papa Francesc,
sí,
ho hem de viure així. Podríem dir, mossèn Parés, que la reforma del Concili Vaticà II, s'entén, en la litúrgia, potser no s'ha acabat d'introduir plenament o ben bé a les nostres parròquies, a les nostres diòcesis? Podríem dir-ho així? Què li sembla a vostè?
Sí i no, perquè hi ha hagut un canvi radical. Des d'abans del Vaticà, ara les nostres celebracions són molt diferents. Primer de tot, hi ha hagut un canvi molt important en la participació. I el que ha afavorit molt la participació ha sigut la llengua. A la llengua vernacle, que és el que realment el Concili Vaticà II ha obert, i després els bisbes ho han aplicat, doncs ha sigut realment una manera doncs, de ficar, de posar el concili en pràctica en la part litúrgica. Certament que ha costat molt, però si vas explicar a la gent, vas a preguntar a la gent què ha sigut el més important del Vaticà II, que és més important no ha sigut la litúrgia, però ha sigut el que més s'ha vist. I d'alguna manera també ha sigut el més important, lògicament, perquè el Vaticà II ha obert les portes del cristianisme al món sencer i la litúrgia ha sigut una de les coses més vistoses. Per tant, la gent de vegades no veu en el canvi de mentalitat que hi ha hagut a l'Església amb el Vaticà II, sobretot la mentalitat teològica. És una teologia totalment nova, de la tridentina i de la que teníem. I, per tant, això ha sigut el canvi més fort, no? Però el posar la paraula de Déu, que és el més important del canvi litúrgic, a l'abast de la comunitat, això és el que ha fet canviar les celebracions. La participació dels fidels a l'assemblea, a la litúrgia, a la celebració. No? Que abans ho feia tot el capellà, ho feia en llatí, ningú en tenia res. I ara la gent entenen, la gent contesten, la gent canten, la gent participen. Clar que s'hauria de fer molt més, perquè ens costa molt.
Sí, però, per exemple, la nostra diòcesi, vostè, com a rector de la parròquia Sanot, catedral principalment d'aquí de la ciutat, de la Seu d'Urgell, vostè veu, per exemple, que les celebracions, no hi ha el nombre de persones, que això potser no és el cas comentar-ho ara, però que la gent sembla com hi participa poc, no canten, què és el que passa aquí?
Bueno, també ha passat una mica això, que hi ha hagut aquest descens de la pràctica,
sí,
litúrgica i de la pràctica cristiana, podríem
celebrativa,
dir.
Celebrativa, sí.
Precisament en el moment en què hi ha hagut el canvi conciliar. Però la causa i la raó no ha estat el concili. Tot al revés, sort hi ha hagut del concili. La causa i la raó ha sigut la pèrdua de fe, l'agnosticisme que regna avui, la religió no compta, el nacionalcatolicisme que estàvem acostats ha caigut i llavors la gent ho feia molt per figurar, la feia molt per costum, la feia molt per tradició, perquè tothom hi anava, i ara, doncs no, ara és l'autèntic, no? Llavors, gràcies a que la litúrgia s'ha renovat. I també una cosa molt important, que això ha fet que també alguns no ho acceptessin, que la reforma litúrgica del Vaticà II ha estat precisament doncs el canvi de mentalitat, no? que hi ha hagut, de misteri. O sigui, la litúrgia avui no és la celebració del misteri, no? Però hem volgut potser també expressar el misteri d'una manera tan sensible, tan humana, que el misteri sempre és misteri. I per més que fem, mai arribem a descobrir el misteri, perquè aquí ha d'entrar doncs, la fe. I la fe no és evidència, la fe és creure, la creu és fiar-te, la fe és celebració, eh? I llavors molta gent al veure doncs, que no l'aspecte mistèric, el llatí, els ornaments, la d'esquena al poble, tot això feia més misteriós. Llavors hi ha hagut una colla de gent d'aquesta associació de Sant Pius V, de Sant Pius X, que han començat començat pues, a separar-se una mica doncs, sí, de la comunitat i de l'Església i no han acceptat la reforma litúrgica. El papa Benet XVI els ha concedit totes les possibilitats perquè no se separessin. Tot i amb això no ho accepten i els hi costa molt. Per tant, també aquesta és una de les parts que fa que potser la litúrgia no hagi entrat del tot. Però ha entrat molt, gràcies a Déu.
I vostè, com a delegat de litúrgia de la nostra diòcesi, com creu que es podria aplicar aquest document dels nostres bisbes de Catalunya a la diòcesi?
Aquest document és molt important, precisament perquè Catalunya té una tradició litúrgica molt, molt important. La reforma litúrgica que va venir d'Europa, sobretot d'Alemanya, de Bèlgica, de França, pues, Espanya va entrar per Catalunya. Va entrar pel primer congrés litúrgic de Montserrat, sobretot, ara fa 100 anys.
Sí.
I per això, amb motiu d'aquest centenari, els bisbes han fet aquest document. I també han aprofitat pues, que també fa els 50 anys del Vaticà II, que entrem a l'any de la Misericòrdia. Era un moment molt oportú i s'ha escaigut molt bé que sortís un document sobre litúrgia. I també hi ha hagut els congressos litúrgics de Montserrat, no solament fa 100 anys que hi va haver el primer, hi ha hagut un segon i un tercer, i aquest mateix any, per commemorar precisament el centenari del primer, s'ha fet el quart.
El juliol del 2015.
Exactament, s'ha fet el quart congrés litúrgic de Montserrat, que ha estat una mica més breu, s'ha fet a la Facultat de Teologia de Barcelona i en el monestir de Montserrat, s'ha compartit els dos llocs, però ha sigut un congrés també important. Quan va fer els 25 anys del Concili Vaticà II, el papa Joan Pau II va fer un document sobre litúrgia, potser és l'últim que han fet els papes, Vigésimus Quintus Agnus, un document molt important, que va revifar una mica la litúrgia, que després de 25 anys ja començava a estar una mica de capa caiguda, i aquest document la va tornar a donar la seva importància. I ara, al fer els 50 anys, pues no s'havia fet res, i que potser convenia, però hi ha un papa nou, encara no està... vull dir, hi ha una reforma de la cúria romana, o sigui, no s'ha fet res. Ja. I llavors ha estat molt oportú, crec jo, que els bisbes de les diòcesis catalanes hagin fet aquest document, perquè i llavors això també ens dona un prestigi a nivell de tota Espanya i a nivell de tota Europa, de que de Catalunya, pues, amb motiu dels 50 anys del Concili Vaticà II i del 100 del Congrés Litúrgic de Montserrat, del primer, doncs hi ha hagut aquest document que ens anima i ens estimula. Llavors els bisbes al final del document ja donen unes pistes del que hauríem de fer, que això
Reptes.
És el que hauríem d'aplicar al bisbat d'Urgell i hauríem d'aplicar...
Millorar les homilies...
Tots els bisbats, sí.
Renovar o sigui, el conreu...
Intensificar molt la formació sí. És una cosa molt important, perquè de vegades falta formació. Després també la presència de la paraula, que és molt important saber reconèixer, proclamar i escoltar la paraula de Déu. Això, el sentit de la homilia, que els capellans l'hem d'explicar la paraula de Déu en l'homilia d'una manera més actualitzada. També una cosa important, la renovació de la música litúrgica.
Sí, sí.
Ara ha sortit la segona edició del Cantoral Litúrgic català, que és molt important, els nous cants, que són cants més litúrgics, aprofundir la dimensió espiritual i religiosa de l'art, també, perquè
sí.
Tenim molt d'art,
sí.
I aquest art ens ha de parlar. I l'hem d'aprofundir, i a través de l'art molta gent entra també a la litúrgia. Jo veig que a la catedral romànica nostra ve molta gent a visitar per l'art romànic i acaba encenent un ciri, acaba genollant-se davant del Santíssim, acaba resant un Pare Nostre. A través de l'art també es promociona la fe i la celebració. I també la iniciació de la vida cristiana, els bisbes demanen molt, perquè hi ha molts nanos que no s'han batejat de petits,
sí.
I hi ha la gent, pues, els sacraments de la iniciació també cal potenciar-los molt. També, a través d'aquests sacraments, es transmet el tresor de la fe, i això també és important. I una cosa que els bisbes també diuen i que s'ha de potenciar molt és la missa dominical.
Sí, la participació de tota la família.
Perquè la gent ha perdut molt la presència, l'assistència a la missa dominical. I anar-hi a la família, és que maco que és, pares i fills, i això, per desgràcia, s'ha perdut una mica, no ho veiem. Un altre sacrament que també s'ha perdut molt i que convé revifar i renovar és la penitència. sembla que no en fem de pecats, i en fem. Per tant, tant la penitència, diguéssim...
Perdó, eh?
Tant la penitència...
Però com vostè també riu.
Sí, no és que és així.
Sembla que no fem pecats.
La penitència particular i els actes penitencials, com sobretot el sacrament de la penitència, no?
I no acabaríem també... mai. No? No acabaríem. Ara estem allà arribant al final d'això. Molt breument, afegeix alguna cosa, però ja ho haurem de deixar aquí.
Pues res, simplement que agrair als bisbes de Catalunya aquest document, perquè ningú més ho ha fet, i ells han tingut la idea i la intenció, i ho han fet, i l'han fet molt ben fet, agrair-los i desitjar que aquest document serveixi per revifar les celebracions litúrgiques de les nostres comunitats de Catalunya i d'arreu.
Molt bé. Doncs, per la part que ens toca, Lluís Bat d'Urgell, tant de bo que realitzi tot això que vostè ha dit, i molts ànims i moltíssimes gràcies. Bona
gràcies nit. A vosaltres.
Continuem endavant ara a l'Església d'Urgell d'aquest diumenge amb el resum de notícies de la setmana que ens arriben puntualment amb la Patrícia Navas, a qui saludem. Hola, bona nit, Patrícia.
Bona nit.
Endavant.
Gràcies. L'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Monsenyor Joan Enric Vives, a través d'un decret del propassat dia 8, ha declarat Sant Francesc d'Assís patró del cos de banders del Principat d'Andorra després de la sol·licitud presentada per l'arxiprest de les Valls d'Andorra, mossèn Ramon Sàrries, i de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. El cos de banders aplega els agents de control de la caça i la pesca, la gestió i el recompte de la fauna i les enceses de foc, entre d'altres. De la mateixa manera que el cos de policia està sota l'advocació de Maria Auxiliadora, el cos de bombers sota l'advocació de Sant Joan de Déu i el cos penitenciari sota l'advocació de la Mare de Déu del Remei, ara el cos de banders estarà sota la protecció de Sant Francesc d'Assís per tractar-se del sant patró dels animals i de tota la creació, ja que va ser proclamat pel Papa Sant Joan Pau II sant patró de l'ecologia. El carisma de Sant Francesc s'adequa amb la missió que té encomanada el cos de banders des de la seva creació el 1988. La festa del nou patró del cos de banders del Principat d'Andorra s'escau el 4 d'octubre. Monsenyor Vives, el passat dia 8, va nomenar mossèn Josep Maria Mauri i Prior nou director del Museu Diocesà d'Urgell per a un període de 3 anys, en substitució de mossèn Nemesi Marquès, després que aquest hagués esgotat el seu trienni de nomenament. El Museu Diocesà d'Urgell és una institució de l'Església Diocesana d'Urgell que té com a objectiu preservar els béns sacroartístics de la catedral i de les altres esglésies de la diòcesi, sempre d'acord amb la seva funció cultural i religiosa. A més, vol difondre també el coneixement, estudi i difusió de les obres que hi són dipositades i el projecte de renovar i ampliar el museu gràcies a l'adquisició d'un immoble proper amb una portalada del segle XV, Cal Roger. Els bisbes d'Europa, Amèrica del Nord i Sud-àfrica, que formen part de la coordinadora de les conferències episcopals en suport a l'Església a Terra Santa, han visitat els llocs sants del 9 al 15 d'aquest mes de gener, s'han fet presents en diverses comunitats cristianes i han celebrat la missa en algunes parròquies significatives. Una de les visites de més relleu fou la de la vall de Cremissant, a l'indret de Beir Ona, on per a veure l'impacte del mur que ha construït Israel en el territori. Les famílies cristianes van explicar als bisbes de la coordinadora com els afecta la pèrdua de les seves terres com a conseqüència de l'expropiació de les propietats per part d'Israel i la construcció del mur de separació a la vall de Cremissant. Aquesta pèrdua és determinant per a moltes famílies, ja que les terres suposen el mitjà de vida i es veuen en una situació crítica. Les pregàries que s'estan celebrant des de l'any 2011, les pressions internacionals i de la mateixa coordinadora i les demandes reiterades no han aconseguit aturar la construcció del mur. Monsenyor Joan Enric Vives, arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, que ha format part d'aquesta coordinadora en qualitat de representant de la Conferència Episcopal Espanyola, va explicar al final de la visita a aquest indret. Els bisbes de 15 conferències episcopals que hem estat a Betlem hem pogut veure la situació de Cremissant. L'exèrcit i la policia d'Israel defensen unes terres al·legant qüestions de seguretat que pertanyen als palestins. i van poder pregar, estar junts i veure la pressió dura contra els habitants que fa l'exèrcit israelià. És una qüestió d'injustícia que clama al cel, perquè no és tant per seguretat, sinó més aviat per poder tenir una ampliació dels territoris ocupats, uns territoris que ara, amb el mur, passarien a la Jerusalem israeliana, ha dit el bisbe. Els bisbes visitaren altres llocs, com ara Jerusalem, Betlem, a més d'Aman, a Jordània, un dels objectius d'aquest viatge de suport, on hi ha acollits els refugiats que s'han vist forçats a abandonar les seves llars com a resultat del conflicte bèl·lic actual entre Síria i Iraq. I ha mantingut una trobada amb l'església local de Jordània per conèixer la situació actual. La coordinadora de les conferències episcopals d'Europa, Amèrica del Nord i Sud-àfrica té com a objectiu el pelegrinatge, la pregària i la pressió, no la recaptació de fons econòmics o la construcció de projectes, malgrat que una considerable inversió per al desenvolupament i el creixement dels pelegrinatges és conseqüència directa de la visita dels bisbes. La pregària és l'ànima de la reunió anual amb la celebració diària de l'Eucaristia, sovint amb diferents ritus, i el res en comú de la pregària de la litúrgia de les hores.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Doncs, com els dèiem, continuem endavant el nostre programa i avui no deixarem d'oferir-los, com vostès esperen i nosaltres desitgem, el testimoni de vida cristiana d'aquesta setmana que ens arriba a través del senyor Javier Galindo, que és membre del Consell de Pastoral Parroquial de la parròquia de Sant Ot de la Seu d'Urgell i és notari jubilat. El saludem. Bona nit.
I bona hora. Bona nit.
Què tal?
Bé, i aquí ben assentat, millor.
Gràcies per haver accedit a col·laborar amb nosaltres. Sempre ho fa.
Em sembla
sempre
que és una obligació, un deure i un gust al mateix temps, tot plegat.
Gràcies, també per a nosaltres. Doncs, senyor Galindo, li demanaríem, el que sempre demanem també, pensant que és, cadascú té una història i també té uns moments d'experiència de la vida de Déu en cadascú, i la pregunta concreta seria, des de quan vostè té consciència de ser cristià? En algun moment puntual o de sempre la família? Com ho ha viscut, això?
No, un moment puntual, no. Perquè això seria, en aquesta distància dels anys, molt difícil de concretar.
Clar.
Havent viscut en una família molt cristiana, podria dir que des del primer moment, i potser l'haurien de fixar en la meva preparació de la primera comunió. Això ja la vaig fer que tenia 6 anys recent complerts. Feia 15 dies que els havia fet. Els 6 anys, per tant, molt petit, però molt preparat. Anava a les monges de la Companyia de Maria. La meva mare era una cristiana conscient d'una fe extraordinària i, per consegüent, el cristianisme, la fe la va viure a casa meva. Per tant, des del primer moment. Per altra banda, la fe és una cosa evolutiva que va augmentant, va variant segons l'edat de cadascú, segons els períodes de la vida, però la fe sempre amb Crist és la mateixa, en principi. Les bases, els fonaments, la preparació per aquesta fe, això és el que canvia amb el temps, i jo crec que en el cas meu pues, penso millorant en el sentit de que s'ha fet més intensa, més profunda aquesta fe.
Però vostè no recorda cap moment que allò hi hagués un davallament, ho ha aparcat, ho ha deixat... Creu que no, oi?
Jo diria que no. Sí. Això no vol dir que hi ha altes i baixes,
sí,
no?
Sí, sí.
Efectivament. Però concretar d'un període de dubtes o de poca de pèrdua de la fe, ni que fos mínimament, no en tinc pas consciència d'això.
Millor. Què representa per a vostè el fet de ser cristià?
Bé, si he dit fins ara que des de que, diguem, vaig tenir ús de raó, en un moment en què l'ús de raó potser tenia una connotació diferent o una fixació diferent, el fet de ser cristià representa tota la meva vida. Això és evident. Si no he canviat la meva forma de ser, si aquesta fe en Crist, en Déu, no ha canviat, si no és millorant, vol dir que has tingut una influència enorme i que per mi ha sigut tot en la vida. Per tant, mantenir-se amb la fe, en el cas meu, ha sigut una base fonamental de tota la meva vida familiar, professional, social, etc. I no havent variat en aquest sentit, crec, al revés, havent-se incrementat o havent-se aprofundit, crec que representa tot en la meva vida, la fe, d'una manera absolutament definitiva. I espero que d'aquí endavant es mantingui amb la mateixa taxitura.
I... Javier, com informa el cristianisme, o com creu vostè que informa el cristianisme o l'Evangeli, la seva vida quotidiana? Perquè a vegades tenim tendència a tenir pensaments excelsos, elevats, i oblidem una mica la vida quotidiana, que és el que els nostres oients voldrien escoltar. Digui'ns alguna cosa.
A veure, això també a vegades... Fer una introspecció amb aquestes coses és una mica difícil. Potser un no s'ha plantejat mai la forma de com ho ha d'expressar, això, en un moment d'una entrevista, d'una conversa. Però sí que és evident que aquesta sensació de viure el cristianisme ha sigut una cosa permanent. I de cara a l'exterior, doncs, jo l'he viscuda d'una forma natural, sense escarafalls, per dir una expressió que no m'agrada gaire, per mi, sense soroll, i l'he mantinguda fins en aquest moment, i Déu vulgui que la sigui mantenint. Per tant, la sensació de viure la fe ha sigut una cosa constant, que, com he dit abans, hi ha moments del dia, inclús, no ja de la vida, moments del dia que un pot sentir-se més amb la fe més present, amb la fe més intensa, quan un va a missa, o quan un està davant del sagrari, quan un prega, o quan un està al carrer, doncs a vegades la fe potser l'oblidem una mica, sense necessitat de que l'haguem perduda, no. La deixem davant de moments. No en el sentit, tampoc, de que ens n'avergonyim de la fe. Encara que a vegades pot passar això, que tinguem el que en diguem, se'n deia el respecte humà en el moment de manifestar la fe. Però, en fi, jo crec que quan es va fent gran, aquesta situació és cada vegada menys freqüent. Vol dir que un se sent cada vegada més convençut de la seva fe i que aquesta possibilitat de tenir un respecte humà davant de certes situacions es va perdent. Sí. L'edat dona una solidesa, dona una intensitat que potser abans no tenia, que la vaig tenir cada vegada d'una forma més ferma i que crec que en una forma o altra la vaig manifestant.
I ara seria el moment potser de que ens comenti alguna cosa sobre com intenta vostè transmetre aquesta vida cristiana, l'Evangeli, la fe, als que l'envolten?
Bé, una cosa és l'ambient immediat, que és la família. La família viu el cristianisme igual que jo. Una altra és l'ambient pròxim social o l'ambient llunyà. És a dir, no sé fins a quin punt. Penso, i no m'atreviria a dir ser venidós en aquest aspecte, que el fet d'assistir permanentment a la catedral, als funerals, és una forma de donar testimoni d'un
munt
de fe.
Perquè vostè hi va, a cada funeral hi va.
A tots els funerals assisteixo per ajudar mossèn Parés,
el rector de la parròquia,
les lectures, cantar, etc. Crec que és una forma de donar un testimoni, almenys, de que creus en allò que fas.
Sí.
Que si no, no hi aniries allí.
Sí, sí.
Que de vegades inclús pot ser un moment que no et ve bé d'anar-hi a... I no obstant això, sigui per motius de que no et trobes bé o per motius de que tenies una altra feina a fer, etc. Però, no obstant això, crec que en aquest sentit és potser un petit testimoni, però és un testimoni.
Sí, sí.
No sé, Déu ha de valorar el testimoni que donem. I, per altra banda, doncs, amb no tenir cap inconvenient en manifestar i confessar la fe en qualsevol moment. Una altra cosa és fer d'evangelitzar d'una forma concreta, de fer sermons. Això és una altra qüestió, que també potser ens hauríem de dedicar una mica, no d'una forma permanent, però ni de fer tampoc el que fan molts pel carrer, que van fent proselitisme. No, tampoc es tracta d'això. Però bé, donar el testimoni, jo crec que la consciència d'un de ser cristià i de manifestar-ho sense cap embut, crec que és una forma de donar un testimoni. Després, els altres són els que han de valorar la intensitat d'aquest testimoni i el valor d'aquest testimoni.
Molt bé, doncs, malauradament ho hem de deixar aquí perquè hem exhaurit el temps que podem dedicar a aquest espai, a aquesta secció, però no volem deixar passar ni un moment sense donar-li les gràcies per aquest testimoni tan bonic, tan espontani, tan natural i tan ric en el sentit de també la seva experiència. Ens ha comunicat també tota una experiència de vida.
Les gràcies a vosaltres. I si això ha servit també per donar un testimoni, pues, que valgui.
Segur que sí. Gràcies, bona nit.
A vosaltres, bona nit.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquesta setmana. Els esperem diumenge vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.